que estàvem parlant de trànsit i volia comentar alguna cosa, ens ha trucat i el tenim en línia aquí al Monarracó. Conseller, bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha hagut alguna cosa que no li ha agradat?
De l'últim, estaria apassionadament interessat en entrar en la tertúlia sobre els polítics subsidiats al mercat i a les forces, diguem-ho així, del mal i dels quarts poders, però em retindré, perquè crec que podríem parlar-hi molt i segurament podria portar la meva humil opinió, no? Uh-huh. Em sembla que és important, de totes maneres, que un govern que està governant avui un país que vol ser normal sense els instruments d'un país normal, doncs intenti que una llei que en algun moment, doncs potser amb entusiasme d'uns quants, es va fer amb una visió molt maximalista, doncs es busqui una solució que permeti doncs que el cinema en català tingui més quota, més presència i que no quedem al marge doncs, ara, dels grans circuits de les grans pel·lícules.
Ara vindrà el conseller Mascarell d'aquí un moment, eh?
Doncs fantàstic, doncs ja en Ferran ho defensarà i estic convençut que aportarà arguments com a mínim per equilibrar una mica.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
Bon dia. Una pregunta per això, la llei està aprovada, sí o no?
Sí, la llei està aprovada.
Escolta'm, ja en parlarem amb el conseller Mascarell. No hi ha més competències de què li pertoquen.
Però el que vull dir-vos és que amb una llei aprovada el govern el que intenta és que tinguem cinema en català a les pantalles i que no ens quedem en una posició, diguem-ho així, molt còmoda, testimonial, però que faci que cada vegada tinguem menys possibilitats de tenir la nostra llengua, que és un dels nostres nervis nacionals com a país d'identitat, fora dels grans circuits de consum cultural, que també és el cinema. Ja està. I en tot cas, les lleis també són perfectibles i moltes vegades els analistes i els opinadors també ens ho demaneu, no? I per tant jo crec que el que es tracta és de trobar un punt d'equilibri que ens permeti avançar cap a l'escenari que volem, però que al mateix temps doncs tinguem doncs aquesta presència que avui està vetada, doncs sí, doncs per les forces del mercat que són també les que estan conduint doncs la crisi econòmica o fins i tot les tensions en la cohesió social que tenim.
Anem al tema del trànsit, què passa?
Breument, res més, que he sentit que parlaven del senyor Pere Navarro, de la Direcció General de Tràfico, i dic, carai, aquests senyors no són conscients que tenim altres lleis, també, si citem a lleis, que ens diuen que a Catalunya doncs tenim competències exclusives en matèria de trànsit, tenim un servei català de trànsit, i que el senyor Joan Arejo, que és el seu director, doncs i des del Departament d'Interior estem intentant impulsar respostes a aquestes inquietuds que alguns dels tertulians doncs manifestaven, no? Hem aprovat un pla de seguretat viària pels propers 3 anys, creiem que som ambiciosos i innovadors dintre les nostres possibilitats, que Catalunya està avançant decididament des de fa temps, i per tant, doncs, amb una visió compartida, doncs, amb continuïtat institucional, amb aquest repte d'anar reduint la sinistralitat, estem complint els objectius europeus i ho hem complert en els darrers 10 anys, de reduir un 50% el nombre de morts i de ferits greus a les carreteres. Aquest any anem avançant bé, excepte els darrers dies d'aquest cap de setmana passat, però també crec que complirem els objectius de cada vegada tenir menys sinistres, menys accidents i menys pèrdua de vides humanes i menys famílies que queden traumatitzades i truncades no només per les morts sinó també a vegades per seqüeles doncs, que es cronifiquen al llarg de tota la vida de ferits, i crec que en aquest sentit doncs era només dir,
d'acord, però no creu que
el senyor Pere Navarro sí que és veritat que pontifica molt des de Madrid, però aquí tenim polítiques pròpies i més enllà d'en Gaddafi i del senyor Rubalcaba que ens van imposar el 110, la resta ens ho podem anar endreçant nosaltres.
Molt bé, escolti'm, permeti'm, què ha dit el Gaddafi,
Sí, no sé.
Gaddafi.
Sí, home, sí, quan dic Gaddafi vol dir la crisi del petroli de Líbia.
Ah, d'acord, val.
Quan no és l'anticicló, és el Gaddafi.
D'acord.
Els conductors estem allò molt sincopats amb les limitacions de l'ús.
D'acord, ara, permeti'm, no és un món el del trànsit ple d'incongruències? És a dir, el que comentàvem abans, és a dir, que tu puguis anar amb un cotxe cada vegada es dona més potència, sé que això és la demagògia i és el disc ratllat de cada vegada que hi ha un debat de trànsit, però són obvietats, però que són certes, perquè no perquè siguin obvietats no puguin deixar de ser certes. Per exemple, el tema de que els cotxes cada vegada són més potents, els límits de velocitat cada vegada són més, es van rebaixant. Segona, tu pots portar una màquina a dins, que els que tenen un poder adquisitiu per comprar-ne una ho poden portar, cosa que altra gent no ho pot portar perquè no s'ho pot pagar, on que tu et facilita la possibilitat de trobar la majoria, no tots, no, la majoria de radars que hi ha en una carretera d'autopista i tu pots anar a 150 i dir, bueno, fins al pròxim radar. No, això és una incongruència, una barbaritat?
És una certa incongruència, sí, del món en el que vivim. Segurament, vostè em sembla que ha citat abans, senyor Basté, l'exemple del tabac, del fumar. Suposo que tots plegats també sabem, i aquí és on ha d'anar i entrant cada vegada més, i no és una apel·lació, diguem-ho així, a la responsabilitat del ciutadà per quedar nosaltres, els administradors i els polítics, doncs al marge, no? Però també és veritat que el punt d'equilibri de la responsabilitat individual en el comportament d'una comunitat, d'una societat, doncs que també hi té molta importància, no? Sí, jo crec que és una bestiesa que continuem construint entre tots plegats, doncs, cotxes que poden anar, com s'ha vist, a 240, 250, quan és una velocitat que no està admesa a cap país occidental i cap país normal.
Va, li he de preguntar pel cas que ens ocupa, aprofitant la seva presència d'antena, que és com han engegat tot, que és aquesta dona que anava a 277 km per hora amb un Porsche... 247 km per hora amb un Porsche Boxster, segons llegim avui a La Vanguardia, sense carnet de conduir i presumptament sense acompanyant. Això que s'està dient és veritat? Tenen alguna dada més?
No li puc aportar més dades. Precisament ara tindré oportunitat de parlar, doncs, amb el comissari de la regió, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, perquè em doni alguns detalls. Però sí, sí, és aquestes situacions que de tant en quant es donen i que donen mostra, doncs, de que val la pena que continuem, doncs, implantant mesures de seguretat, de control, i que quan hi hagi algú, doncs, que es passi de la ratlla, o bé pagui una multa, o bé finalment fins i tot, doncs, pugui comparèixer davant del jutge per ser un criminal viari, no? Jo crec que la violència viària hi ha cada vegada més la convicció de que l'hem de perseguir amb més contundència.
Molt bé, i acabo. I no puc escapar-me de tenir un pes pesant del govern de la Generalitat en antena per preguntar-li per aquest pacte entre el PP i Convergència i Unió per aprovar els pressupostos. Vaja, és el pacte de l'abstenció, perquè no deixa de ser un pacte on el PP s'abstindrà. Hi ha molta gent, i no parlo ja només de la societat, sinó votants de Convergència i Unió, que aquest pacte no l'acabaran d'entendre. Vaja, de fet, hi ha gent que està emprenyada perquè hi hagi aquest pacte amb el Partit Popular. Si no s'arriba a haver firmat aquest pacte, era claríssim que s'anava directament a unes eleccions anticipades?
Era molt probable que, si no haguéssim pogut aprovar els pressupostos, el president Mas ja ho havia dit, un govern sense pressupostos doncs no té cap altre remei que convocar eleccions anticipades i tornar a sotmetre el país, doncs, a veure quina confiança es pot generar per tenir la majoria suficient, no? Deixi'm que el matisi una mica. Jo, més que molta gent o molts militants o molts simpatitzants de Convergència i Unió que no acceptin el pacte, diria que potser no els agradarà el pacte, però que l'entenen. Miri, a la investidura vam aconseguir un cert pacte responsable amb el Partit Socialista, però després de les eleccions municipals i amb una situació de crisi interna que té el Partit Socialista, que també té Esquerra Republicana, finalment només ha estat el Partit Popular el que, no votant a favor, sinó amb un cert exercici de responsabilitat, que d'altra banda també m'agradaria veure en el Partit Popular a Espanya, doncs una actitud similar en moments difícils, doncs facilita que puguem aprovar els pressupostos i que també algunes de les reformes importants que podem fer des de Catalunya doncs tinguin una certa majoria suficient, no? El que és cert és que hem de recordar que els ciutadans de Catalunya el mes de novembre van encarregar Convergència i Unió que governés el país, ens van donar la seva confiança, però ens van exigir que ho féssim sapiguem pactar, perquè no ens van donar majoria absoluta.
Sí, però per exemple, passarà una cosa, conseller, que és que és molt probable que en les pròximes eleccions generals, siguin avançades o no, hi hagi una majoria absoluta del Partit Popular. Això ho han parlat, del que passarà si el PP té majoria absoluta a Madrid, quan en canvi aquí se li està passant el platet?
Sí, sí, i tant, sí, ho hem parlat i temem aquest escenari, però el que és veritat és que més enllà doncs, de valorar escenaris de futur hipotètics, el que passarà d'aquí 3 mesos o 7 o 8 mesos, si és que les eleccions no s'avancen, que encara no se sap, doncs el que tenim l'obligació és de governar i de tirar endavant doncs, el dia a dia, que prou difícil i complicat està, i no podem perdre massa temps, no? Perquè fixi's que Catalunya és l'únic govern a nivell de l'estat espanyol i d'aquest entorn més, diguem-ho així, mediterrani, que està prenent decisions difícils, dures, contundents, per intentar reactivar l'economia i per estar millor situats en un escenari que serà molt diferent al que hem viscut en els darrers anys, no? I això és el que, sí, és veritat, ens preocupa una possible majoria absoluta del Partit Popular, per descomptat, aquesta és una decisió que hauran de prendre els ciutadans espanyols i que també marcarà no només la marxa de l'economia, dels acords al Parlament, de la dinàmica més tacticista parlamentària i política, sinó jo crec que també marcarà doncs, un cert punt d'inflexió en relació al nostre projecte nacional en funció de quina sigui la predisposició del nou govern espanyol, no? Perquè estem també en temes d'autogovern i d'alguna manera de poder polític doncs, en temps de descompte.
És que, que aquest cap de setmana farà un any que hi havia un grup molt important de gent que es manifestava i casualment en el temps quedarà que un any després uns que portaven la pancarta s'aliaran amb uns altres que no només no volien portar la pancarta, sinó que a més van votar en contra de l'Estatut de Catalunya. Clar, i això a la gent li costa molt d'entendre-ho.
Segurament, però llegim-ho des d'una altra perspectiva. Els que també portàvem la pancarta el 10 de juliol hem aconseguit que uns dels que estaven sobretot i continuen estant molt clarament en contra d'alguns dels plantejaments des d'una perspectiva econòmica, social i nacional, doncs hem aconseguit que ens donin suport als pressupostos. Per tant, intentem mirar també allò positiu que té, que el Partit Popular, malgrat no comparteix, evidentment, i d'una manera molt clara i fins i tot a vegades molt ofensiva, doncs algunes de les coses que aquest país té interioritzades des de fa molts i molts i molts anys, doncs facilita que es pugui governar per part d'un govern nacionalista que té molt clar quin és l'objectiu que hem d'assumir ara, recuperar l'economia, sortir del forat, però sobretot el president Mas a la investidura ho va dir-ho i continua defensant-ho. Hem començat la transició cap al dret a decidir. I miri, governarem uns pressupostos amb el suport dels que més oposats estan en aquests plantejaments que no deixarem de tenir.
Molt bé, escolti'm, ja ara sí que acabo, però és que aquesta sí que li cau a vostè, perquè m'ha passat una nota al Xavi Pérez que diu que els Mossos han detingut aquesta matinada a Lleida a un jove com a presumpte autor de dues agressions sexuals i dos robatoris amb intimidació comesos els últims dies. Recordeu que avui els diaris en van plens d'aquesta notícia, que és d'una persona que es diu Kamen, de 19 anys i veí de Lleida, i que s'ha detingut aquesta matinada a 3:15. Li consta, conseller?
Sí, em consta, amb un operatiu especial de control, de seguiment. Hi ha la bona col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida havia permès fer un bon retrat robot doncs, del presumpte agressor. Aquesta és una situació que havia generat en les darreres hores doncs, forta inquietud doncs, a la ciutat de Lleida i puc felicitar doncs, en aquest cas els cossos policials, els Mossos d'Esquadra, perquè hem detingut i crec que sincerament no ens equivoquem el que va cometre doncs, aquestes agressions i per tant podem donar aquest missatge de que amb caràcter general i en situacions també greus, doncs qui la fa la paga i que la policia està preparada per respondre a tot aquell que delinqueix.
Moltes gràcies, conseller, per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1 i fins molt aviat. Gràcies.
Ha estat un plaer, moltes gràcies.